serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que han passat moltes coses, moltes. Per exemple, el Sant Andreu ha pujat a Primera Federació, Lleida Llista ha guanyat l'Europa Cup, l'antiga Cers. La Paula Blasi ha guanyat l'Amstel Gold Race. S'ha salvat la Santboiana a la Lliga de Divisió d'Honor de Rugby, ha estat un dia de celebracions, també a Sant Sebastià, perquè ahir la Reial Societat va guanyar la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid. Una final de Copa molt emocionant, amb bon futbol, que es va decidir als penals després que l'Atlètic de Madrid empatés dues vegades al partit. La Reial es va avançar als 15 segons de partit. L'Atlètic de Madrid va empatar al quart d'hora, abans del descans, el 2-1 de penal a favor de la Reial. I el tram final, Julián Álvarez va empatar el partit, va fer un golaç i va forçar la pròrroga. Quina gran final va fer Julián, tot i que a la tanda va fallar el penal que li va tocar xutar. Parlarem aquesta nit de Julián Álvarez i d'alguns altres davanters que el Barça està intentant treballar de cara a l'estiu vinent. Estigueu molt atents. Un altre d'aquests davanters potser és Erling Haaland, que avui ha estat decisiu al City 2, Arsenal 1. El City ha guanyat i ara mateix depèn de si mateix per guanyar la Premier. També depèn de si mateix l'Arsenal. L'Arsenal continua líder, però amb els 3 punts d'avantatge que ara té de marge sobre el City té un partit pendent que encara ha de jugar a casa contra els Crystal Palace, que està programat just abans de l'última jornada de la Premier. El partit ha estat vibrant avui a l'Etihad. El City ha dominat més, però l'Arsenal potser ha tingut ocasions més clares. Golaç de Cherki, error greu de Donnarumma en l'empat de l'Arsenal i gol decisiu de Haaland. El Sant Andreu ha aconseguit l'ascens de Primera Federació, campió de Segona Federació, ascens directe per la UEFA. Havia de guanyar i ha guanyat 2-1 al Reus Redis. Enhorabona al Sant Andreu. Viurem la festa del Sant Andreu en directe amb el Francesc Ripoll i companyia aquesta nit. I no hi ha hagut Lliga Femenina, Lliga F, perquè hi ha hagut partits de seleccions, partits de classificació per al Mundial. Ahir la selecció espanyola va guanyar fàcil a Ucraïna 5-0. Un gol de Vicky López. Dimarts va perdre a Wembley contra Anglaterra. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Ha estat un dia trepidant, esportivament parlant ara, i posem una mica de calma, tot i que el programa serà mogut amb aquesta versió tranquil·líssima, potser excessivament tranquil·la, del Sweet Disposition dels australians de Temper Trap, una de les cancions més simbòliques i més representatives del Club de la Mitjanit dels últims anys. Som a Catalunya Ràdio, els diumenges a la nit, com cada diumenge, per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 19 d'abril, a uns dies de Sant Jordi, serà dijous, passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Com esteu?
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
A veure, amb què us quedeu d'un cap de setmana sense lliga de primera divisió, ni masculina ni femenina, però que ha donat molt, moltíssim de si, sobretot aquest diumenge. Amb què es quedaríeu? No responeu ara, podeu pensar un moment i ara de seguida us ho pregunto. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi 1 i al control central hi tenim el Xavi Vall. També hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, celebració a Lleida perquè han guanyat la seva quarta Europa Cup d'hoquei patins, antiga Cers, a la final contra el Calafell.
Sí, s'ha imposat per 1-2 al Calafell en una final disputada justament a Lleida. I no sense polèmica, perquè els del Baix Penedès han impugnat el partit perquè hi havia un jugador del Lleida, Ojeda, que acumulava 5 blaves en aquesta competició i a priori deien que no podia jugar. L'organització ha dit que aquest criteri només s'aplica a l'hoquei Lliga i no a nivell europeu.
Paula Blasi, recordeu aquest nom. Paula Blasi ha guanyat l'Amstel Gold Race, una de les clàssiques del ciclisme mundial.
Ha fet història, és una cursa ciclista disputada entre Maastricht i Valkenburg, als Països Baixos. És la primera vegada que un esportista català, home o dona, guanya aquesta prova. Doble mèrit perquè Blasi ha explicat avui que ni tan sols tenia previst disputar-la. Per cert, Evenepoel l'ha guanyat en la categoria masculina.
Artur Fis ha guanyat el trofeu Godó al tenis Barcelona, Barcelona Open Bank Sabadell, posant-se a la final el rus Rublev.
Sí, 21 anys, aquest francès que ha desplegat un gran tenis al llarg de la setmana. 2-7, 6-2, 7-6, el tiebreak al segon set, hora i 40 minuts. Fils, número 30 del rànquing mundial, ha aixecat el seu quart títol del seu palmarès.
Jugant molt bé, Artur Fils, ho ha demostrat avui. Ja fa
molt,
un temps que competeix ja a molt bon rendiment al circuit, plantant cara als dominadors del tennis mundial. I atenció, perquè a primera ronda del Godó va jugar contra un altre francès, Adman, i va tenir dues pilotes de partit en contra, el que és el tennis. El primer partit t'arribes i estàs a puntíssim de caure eliminat i acabes guanyant la final i el Godó amb una final que també ha tingut els seus altibaixos, sobretot a la part final, quan semblava que tenia el torneig ja guanyat. Sergi, bé, el Godó aquesta setmana?
Sí, molt bé, molt bé. Gaudint, com sempre.
Ja has gastat una setmana de vacances, te'n queden quatre.
No és cert, això. No és cert, que saps que són moltes hores dipositades al Godó.
Escolta'm, la setmana passada ja vam parlar de l'Espanyol reservat, que havia fet el motiu dels 20 anys de la Copa del Bernabéu contra el Saragossa. Sí. I escolta'm, el diumenge passat encara no l'havia sentit. El vaig sentir entre setmana, ja et vaig felicitar en privat i ho faig en públic, perquè és fantàstic.
Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies.
Fantàstic, aquest Espanyol reservat. Vas parlar amb tothom, amb l'Otina, que és superentranyable, amb l'Eudal Serra, que va tornar a cantar el Murri. Sabaleta, maquíssim, Sabaleta.
Sí, molt maco, també. Declaracions de Ferran Coromines, de Dani Ballart. Sí, sí.
Està molt bé, està molt bé. També està molt bé el rècords que la Ruth Vilà va estrenar aquest dijous, Andreu Vivó, al gimnasta valent. Andreu Vivó, recordeu, gimnasta de Manresa, que va arribar a ser olímpic, medallista en un europeu, i que va morir de manera sobtada després de retirar-se, al cap de pocs anys de retirar-se. Està molt bé aquest rècord de la Ruth Vilà. Andreu Vivó, el gimnasta valent, el podreu recuperar a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Sergi, més coses. L'Uni Girona ha acabat en quarta posició a la final a 6 de l'Eurolliga femenina. El títol l'ha guanyat el Fenerbahçe.
Sí, les gironines han perdut aquest partit pel tercer lloc contra el Saragossa de 3, 63-66. El Fenerbahçe ha guanyat la final al Galatasaray per 52-68.
El Fenerbahçe va eliminar l'Uni Girona. Bé, les va guanyar a les semifinals de divendres. L'Eurolliga masculina entra aquests dies a la zona decisiva. Setmana de play-in. Dimarts el Barça rep al Palau l'Estrella Roja. Partit de caça, de caixa o faixa. Si guanyen, passen a l'última ronda del play-in. Si perden, eliminats. El Barça ha perdut avui a l'ACB contra el Lleida, Sergi.
Sí, ha perdut de 10 avui, 90-80. També ha perdut el Bàsquet Girona a casa davant del València per 81-84. Ahir, victòries, en canvi, del Joventut davant del Baskonia a Badalona i del Manresa a la pista del Bilbao Bàsquet. Derrota també ahir del Morabanc Andorra a casa contra el Camp Murcia.
Vaja. A la Lliga Femenina de Bàsquet, la penya encara no ha pogut assegurar-se la permanència.
No, perquè avui ha perdut a casa davant de l'Estepona per 69-74. El Cadí, en canvi, va guanyar ahir de 10 davant del Guernica a la Seu.
I acabarem amb rugbi, una gran notícia, perquè la Santboiana, Sergi, ha aconseguit la salvació a la divisió d'honor de rugbi.
Després de guanyar el Barça per 25-17 al Valdiri a l'Eu, el Barça ja no s'hi jugava res perquè, com sabeu, ha perdut la categoria.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Teníem pendent que ens expliquéssiu amb què us quedeu de tot el que ha passat a nivell esportiu aquest cap de setmana. Us dono opcions, la final de la Copa d'ahir, el partit de Julián Álvarez, la final de la Copa la guanya la Reial, l'ascens del Sant Andreu a Primera Federació, La victòria del City contra l'Arsenal aquesta tarda, que posa moltíssima emoció a la Premier, el títol europeu del Lleida Llista, la victòria de la Paula Blasi avui a l'Amstel Gold Race, Uri?
Tinc amics del Sant Andreu i tinc amics de la Real, però em quedo amb el City Arsenal d'aquesta tarda.
També tens amics del City.
També.
Que sí. Sònia?
Doncs també he vist el City Arsenal i ha estat molt emocionant, però com que la Copa també va estar igual d'emocionant, diria, i a sobre amb uns penals, em quedarem a la final de Copa, que sempre uns penals són divertits, especialment quan té relativament indiferent qui acabi guanyant.
Jordi?
Jo també em quedo amb la final de Copa. La veritat, m'interessava més el City-Arsenal, però no l'he pogut veure sencer. L'he anat seguint, el que explicava en el Tot Gira, i després quan he arribat a casa he recuperat una part, però així com a seguir-la, la final de Copa més va tenir un desenllaç molt emocionant.
I moltes coses, ara en parlem. I Ricard?
La Premier queda preciosa, però em quedo amb l'ascens del Sant Andreu, un equip més català, Primera Federació, i si omplim la segona divisió i pot pujar fins i tot l'Europa i el Sabadell.
A veure, sí, ho estan lluitant i encara tenen opcions. A veure, la final de la Copa, com la veu seguir ahir? Què us va semblar? A mi em va semblar una final molt, molt bona, de gran nivell. Sònia, Jordi, Ricard...
Home, molt maca, molt maca. Normalment la final de Copa jo crec que és un partit normalment molt interessant. No? El partit d'ahir es trobaven dos equips a més amb un moment de forma fantàstic, probablement el millor moment de la temporada per tots dos equips i va ser molt igualada. Va ser una final que bé es va decidir els penals, però és que podien haver estat jugant no sé quant temps més i va haver-hi alternatives. Hi havia moments que l'Atlètic va tenir la sensació que tenia la Copa, després la Real a la pròrroga va reaccionar. Bé, va ser una nit de futbol com són normalment les finals de Copa especial.
Molt maca.
Amb moltes alternatives al marcador i és curiós perquè jo, quan l'Atlètic de Madrid empata a 2... aquells últims minuts la sensació era que
s'han
a la
pròrroga final,
sí. I que a la pròrroga és que els podien golejar d'alguna manera i en canvi jo no sé si també la por a perdre el que ja has guanyat a la pròrroga es va igualar moltíssim una altra vegada el joc i finalment van arribar els penals
i el físic. Jo crec que aquí tothom que té un esforç menys a les cames ho paga. Jo crec que el Barça ho va pagar dimarts a la Champions i l'Atlètic de Madrid va pagar i contra la Real, que la Real havia estat tota la setmana descansant i l'Atlètic tenia un partit de Champions.
Però si tu miraves l'últim quart d'hora de partit, Costa,
sí,
però semblava que qui estava mort era la Real.
Sí, és veritat. Si l'Atlètic de
físicament
Madrid,
també, diria.
Sí, estic d'acord amb tu. Sí, amb el 2-2 jo també vaig pensar que guanyaria l'Atlètic de Madrid i, de fet, i va tenir ocasions per fer-ho. Però a la pròrroga...
Però Jordi, si l'Atlètic té un problema físic, que s'ho facin mirar, perquè, clar, sobre esforços a l'últim mes...
Van jugar dimarts, no? El de dimarts.
Sí, però no estan per dos esforços intensos quan han estat dos caps de setmana de vacances?
Perquè... Jo crec que aquí no només s'ajunta l'esforç físic, s'ajunta també l'atenció dels dos partits. No jugues contra el Gratallops, ja has jugat contra... Vaja, jo crec que hi ha una diferència. Vaja, a mi em va semblar molt evident que l'Atlètic de Madrid a la segona part de la pròrroga no podia dir fal.
I després tens sis canvis, canvies mitja.
A mi
si l'Atlètic... Jo no vaig tenir la sensació de davallada física de l'Atlètic, no. Tinc la sensació que tinc sempre amb l'Atlètic, que el que poden fer millor és si van per darrere al marcador.
Això
i aleshores tenen, com
sí,
diu la Sònia, després de l'empat aquell moment, perquè encara van amb l'inèrcia. Quan miren el marcador i veuen que el partit han de tirar ells, de cop i volta es foren els ploms.
Això és veritat.
Quan estan bé o quan estan malament, en totes les circumstàncies. Que les millors versions de l'Atlètic sempre és quan van perdent.
Quan van per darrere, sí.
Sempre.
Avui al Tot Gira han parlat amb un català campió d'aquesta Copa, el badaloní Sergio Gómez, bon amic de l'Oriol.
Amb qui em referia, sí.
I ha parlat Sergio Gómez del seu entrenador, una de les sorpreses d'aquesta temporada a la Lliga. Va arribar al gener Pellegrino Matarazzo y los ha hecho campeones de la Copa.
El cambio de Rino pues ha sido positivo. Yo creo que también pues empezar con sumando puntos durante las primeras jornadas que estuvo él pues también fue positivo para ganar confianza y eso pues nos ha dado ese punch para seguir así y bueno, ojalá podamos continuar con esta racha hasta final de temporada.
Pellegrino Matarazzo, és l'entrenador de la Real Sociedad, campió de la Copa nord-americà d'origen italià, format futbolísticament com a entrenador a Alemanya, escola alemanya, Ricard, i un dels quatre entrenadors que ha guanyat la Copa a la història de la Real Sociedad. Ja ha passat a la història i fa quatre mesos que va arribar a Sant Sebastià. Julián Álvarez, què us va semblar la final de Julián? Va fer un golaç...
Per mi és un dels gols de la temporada.
Golaç increïble. I després el xut que fa a la pròrroga, que va a l'escaire. Increïble, o sigui, amb una, és una trajectòria molt difícil d'imaginar i el colpeig és fantàstic.
És que el gol que fa, més és amb un pany de terreny, com se la controla per darrere del cos
i com la xuta, quasi
sense agafar esbranzida i amb l'àrea rodejat de jugadors, sembla que és un dels millors gols que he vist aquesta temporada.
O sigui, us va fer pensar que ha recuperat el nivell de màxim, màxim nivell de davanter a nivell mundial?
A mi em va fer pensar això i em va fer preguntar-me com en un tram de temporada semblava que estava a cau.
O sigui, apagat, no, sí.
No, és difícil d'entendre, és a dir, això de les ratxes dels gols, perquè sobretot li comptaven els gols, i evidentment estava en una crisi golejadora durant... Vaja, crec que la va trencar contra el Barça a la Copa, sí. Si no em feia la memòria. Sí. I portava moltes setmanes sense fer gol, etc. Però era també la seva mirada, el seu aspecte, el seu...
Vaja, estava trist, sí, semblava...
Estava com decaigut. I bé, jo crec que arran de l'eliminatòria contra el Barça de Copa ha tornat a aixecar el vol i ahir, jo, per resumir, una expressió és que es carrega l'equip a l'esquena. No em va fer prou, però és evident que no va ser per ell.
Sí.
Sí, especialment arran del gol, jo crec que són els millors minuts de Julián en el partit. També és veritat que ho comentàvem el Xavi aquest vespre, que clar, quan estem parlant de Julián, jo el primer que vaig pensar, la veritat, és quants milions valia de més aquell gol que acabava de fer, no? Vaig pensar, mira, 20 milions més que ens clavarà l'Atleti de Madrid si és que el Barça el pot o el vol fitxar. Però crec que són 8 gols a la Lliga el que porta. I dius, home, si el que necessites és un killer...
Una vintena de gols, ara no sé la xifra exacta, però ronda els 20 gols en totes les competicions aquesta temporada.
Sí, sí, exacte. No sé si són 19 o 20.
Sí, sí.
És veritat que n'han fet molts a la Champions, però la Lliga, 8 gols... Suposo que també és part de l'explicació de perquè l'Atleti de Madrid és a 22 punts del Barça.
Ricard?
Sí, em va agradar molt. Està en un gran moment. És un davanter completíssim. Jo crec que... Jo tinc alguns dubtes en segons quins engranatges. M'agradaria veure'l. Crec que és un davanter que no és referència, que li agrada jugar de cara, que pot jugar d'esquena, que és molt complet, però que necessita dinamisme, fluïdesa, espais... El City el vam veure molt per darrere del davanter, no el vam veure tantes vegades com a referència, però bé, és un davanter que marca, que decanta els partits i pot decantar les competicions, és jove, a veure com li va el Mundial, i obre aquesta pregunta que diu la Sònia, no? Si el Barça necessita un killer. Jo no sé si el Barça necessita un killer.
Mira, ara en parlem.
Tinc una mica l'expectativa, si necessita o no un killer.
Ara en parlem. El Barça necessita un killer? Doncs sembla que sí, com a mínim és el que estan convençuts a la direcció esportiva, amb Deco al capdavant, convençuts i decidits a fitxar un davanter centre el pròxim estiu. Ara, aquí a Catalunya Ràdio, al Club de la Mitjanit, us explicarem quines són les possibilitats, entre elles ja Julián Álvarez, i quins plans i de quina manera els treballa el Barça en aquest sentit. A veure, com us deia, el Barça, Deco i tota l'estructura esportiva ara mateix estan convençuts que el Barça necessita fitxar un davanter per la pròxima temporada. Prioritat número 1. Això ja era així, però encara s'ha accentuat més després del que ha passat les últimes setmanes i de l'eliminació a la Champions, als quarts de final contra l'Atlètic de Madrid. A la llista de davanters que voldria fitxar el Barça hi ha 3 que estan per davant de la resta. N'hi ha més de 3 de davanters a la llista, però hi ha 3 que estan al màxim nivell. No és gaire difícil imaginar quins 3 davanters poden ser. Us atreviu a
Julián.
Un nom? Julián és un.
Haaland
és l'altre. I hi ha un tercer.
Harry Kane.
Si és que és
això era la portera de Núñez, no?
Aquests sí, estan a la llista del Barça i de quants equips?
Sí. De tots, sí, sí. I dels clubs propietaris.
I alguns els que el tinguin a la llista els poden pintar l'oli, perquè divendres vam parlar amb el Javier Cáceres, periodista que controla el Bayern, i li van preguntar si Kane hi havia alguna opció que sortís, i ens va dir que té una trompeta, vaja.
Per part del Bayern, no?
Sí.
I per part d'aquell també.
A veure, Julián Álvarez seria el preferit per nivell i per característiques futbolístiques. Haaland és un vell desig de Joan Laporta. Potser ha baixat una miqueta en els gustos del president, però vaja, és indiscutible que és un golejador. Avui ha tornat a ser un partit importantíssim a la Premier. Harry Kane seria una operació que al Barça els hi recorda molt la fórmula Lewandowski d'ara fa 4 anys. Un jugador veterà, potser per l'edat no seria la prioritat número 1, però per rendiment sí. I si es donen la circumstància, doncs ho intentarien. A veure, no es volen descartar cap d'aquests tres casos, tot i aquestes informacions que comenteu que arriben des de Múnich. Però des del Barça assumeixen que aquests tres davanters, que serien grans fitxatges, ara mateix les garanties per poder tirar una operació endavant amb Kane, amb Haaland o amb Julián Álvarez són mínimes. O sigui, que seria molt, molt difícil per qüestions econòmiques, perquè el club, l'Atlètic de Madrid, el City, el Bayern, ha de voler vendre-te'l, i això no està a les mans del Barça, i també has de convèncer els jugadors.
Jo crec que són operacions inassumibles econòmicament pel Barça a dia d'avui.
O sigui, pel que diuen el Barça, no volen descartar el 100%, però van resignant-se que aquest perfil de davanter, aquest pròxim estiu, no podrà venir.
Doncs anem als assequibles.
Vinga, doncs aquí hi ha una llista d'altres davanters, n'hi ha més de dos i més de tres, una llista ampliada per mirar de portar un davanter. I aquí apareixen altres noms, potser de menys nivell, però que també generen confiança i agraden a Deco, que al final és qui plantejarà els davanters que s'han de fitxar, el davanter que s'ha de fitxar. A veure, en aquesta llista hi ha alguns noms de davanters que ho estan fent bé. I ara us explicarem un d'aquests noms. És un golejador contrastat, amb experiència, el nigerià Víctor Osimhen, actualment davanter del Galatasaray. En la seva època al Nàpols, que segurament és on va explotar i va fer molts gols i van ser campions amb el Nàpols de la Lliga Italiana, li va fer com a mínim un gol al Barça a la Champions, si no recordo malament. Osimhen estava cridat a ser un dels davanters centre referència al futbol mundial fa uns anys. Segurament no ha arribat al màxim nivell que s'esperava d'ell, però continua fent gol. I aquí més que el Galatasaray, potser el problema és el sou d'Osimhen, que és altíssim. Expliquen que té una fitxa altíssima, estil de Jong, per entendre'ns, o Lewandowski. I aquí, per convèncer-lo, clar, li hauries de posar un contracte interessant. Entre els altres davanters que el Barça es mira amb bons ulls, hi ha un davanter que al Ricard Torquemada li agrada especialment. Però aquest nom, de moment, encara no el podem donar, perquè no tenim l'autorització. Si la tenim, aquesta setmana, al Tot Costa, o al Barça Reservat, en algun moment ho explicarem. Ricard, alguna pista de qui pot ser?
Ostres, ara m'has deixat en fora de joc, eh? Jo també era un WhatsApp després.
Ah, d'acord. Així en privat sí que ho podem. Si no, sí, aquesta setmana ho explicarem al Tot Costa.
També un WhatsApp després.
A veure, Osimhen, què et sembla? Està gaire lluny, el veus gaire lluny dels Julián, Haaland, Kane, Ricard?
Osimhen, jo crec que té una cosa bona que ha d'explotar. O sigui, hem de veure si és un davanter per un primer nivell. M'agrada la fam, m'agrada... Em recorda una mica la fam de tot, l'agressivitat, l'intensitat, a vegades descontrolada, o sigui, a vegades passat de mesura. O sigui, el Barça té ganes d'espurnes i té ganes d'assumir això com un mal menor o sigui, accepta el repte de controlar una bèstia com Osimhen, doncs no em sembla malament, sobretot perquè ell, jo crec que ha de tenir ganes de fer aquest salt. Ara és el Galatasaray, després de tots els problemes que ha tingut. És veritat que no sé qui deu ser el representant, però que totes les negociacions amb Osimhen els últims anys, les coses que han passat, són com una mica histriòniques, no? I no sé exactament si té, si tot plegat, el seu entorn té l'equilibri adequat com per entendre el que deies, que anar al Barça per ell no hauria d'intentar, o sigui, hauria d'anar més enllà de la part econòmica, sinó que vol continuar jugant al Galatasaray ell mateix, no? És un jugador que ens ha mostrat certa inestabilitat emocional i a la seva carrera, però va fer una temporada al Nàpols bestial. No és el meu preferit, però no em sembla... O sigui, em sembla una bona alternativa, com a mínim per temptejar. No faria cap sobreesforç per ell.
Mm-hmm. A la resta, què us sembla aquesta determinació del Barça per fitxar un davanter el pròxim estiu? O sigui, de primeríssima fila, de màxim nivell, que sembla improbable, o d'un segon esglaó?
L'altre dia el Tot Costa preguntaven si renovaria Lewandowski. Jo no hi era, però sí que els hi vaig respondre via Twitter. I a mi em sembla que si tu comences la temporada amb Ferran i Lewandowski, bueno, tornarà a ser el favorit per guanyar la Lliga, però no sortiràs entre els favorits per guanyar la Champions. Jo crec que si tu vols afrontar la temporada com a un dels grans candidats a guanyar la Champions, tu necessites millorar en aquesta posició. Lewandowski ara no sé si comença la temporada amb 38 o 39 anys, Ferran per mi no és un jugador top, i en altres equips que en aquesta posició sí que la tenen amb jugadors de molta més qualitat. Jo crec que Osimhen sembla un jugador de primeríssim nivell.
Que no és l'únic, que és una de les possibilitats.
Sí, si tu em preguntes per aquest, jo crec que aquest li dona un punt de qualitat a la davantera per tenir més opcions de cara a la Champions. A mi serà un jugador de primeríssim nivell, va demostrar el Nàpols. Els partits que l'he vist aquest any al Galatasaray contra la Juve, l'Atlètic de Madrid, segueix a un nivell molt bo, té un remat de cap espectacular, té un salt prodigiós, i per mi, si s'incorpora, jo crec que el Barça serà millor equip que aquest any.
Sí, jo crec que ho hem vist aquest any, que tens una plantilla en general bona, però que hi ha unes determinades posicions que si vols aspirar a progressar, ja veurem si arribar a l'esglau final de poder aspirar a guanyar la Champions, poder aspirar a segur, poder-la guanyar. Hi ha una sèrie, jo crec que al davant necessites millorar qualitat i una de, les posicions que has de millorar és la del nou. A mi Ferran em sembla un davanter molt útil, però no per ser el nou titular del Barça, per ser un davanter útil com a suplent, i crec que l'etapa de Lewandowski ja hauria de finalitzar. Una altra cosa és el que pensi el club. Si el club decideix quedar-se amb Lewandowski, doncs potser has de buscar una alternativa per Ferran, però tot i així crec que efectivament has de millorar aquesta posició, el suplent i el titular, un dels dos, per poder aspirar a arribar més lluny que aquesta temporada.
Jordi?
Jo és que entre Lewandowski i Ferran, com en la línia de la Sònia, jo em quedaria amb Ferran. Crec que Lewandowski ha fet 4 anys fantàstics que han fet que el seu fitxatge per mi sigui un gran èxit, però el veig ja passat de rosca. El meu dubte és si amb un davanter farem, perquè tinc dubtes, i l'altre dia no sé qui ho comentava, el Tot Costa, sobre el Rafinha de l'any que ve. Aquest any Rafinha ha estat la meitat, sent generós, del Rafinha de l'any passat, que va ser per mi el que et va fer competir al primer nivell. Vull dir que si tu fitxes un nou de nivell i a mi Osimhen em sembla bé, més enllà del dubte que sempre m'ha generat perquè desconec la situació, com pot ser que un tio que està al Nàpols acabi al Galatasaray?
Per diners, Jordi. Per guanyar molts diners. És que Turquia està a mig camí de Barcelona i l'Aràbia Saudita.
És que això és molt important, que el que vingui vulgui venir. O sigui, jo crec que això, de tots els noms que has donat, primera i segona escala, el primer que preguntaria és qui vol venir al Barça? O sigui, qui, quan dic vol venir, vol dir no amb les seves condicions, sinó que la prioritat sigui venir al Barça. Perquè si, perquè per mi, jo crec que això ho va fer Lewandowski, ho va fer Samuel Eto'o en el seu moment, i han d'acceptar, diríem, doncs, les condicions que li pot oferir el Barça. Primer això. I després deixa'm fer una pregunta, perquè és un nom... Vosaltres creieu que Oyarzabal no vol marxar mai de la Real Societat, no?
Home, però el Barça vindria. No tinc cap dubte.
Al vespre
no tens cap dubte. No creus que volgués ser un one club man, Nuri, Oyarzabal?
Jo crec que estan en un altre equip, tu pots plantejar, però estan a la Real, i si et ve el Barça...
Potser, doncs potser. Jo l'afegiria a la llista, ja.
L'afegiries de nou, Ricard, clar. Perquè quants gols et pot marcar una temporada d'Oyarzabal?
Al Barça?
Nou. Sí.
Al Barça, doncs, entre 25 i 30.
Va. Sergi Andreu, mira els gols que ha fet aquesta temporada d'Oyarzabal.
Oyarzabal no ha passat... ha passat gairebé de 15 i no ha arribat als 20, però a la Real Societat. Mira els que fa amb la selecció espanyola.
En fa molt, sí.
mirarem aviam què fa el Mundial. Un jugador que flueix amb Pedri, amb Lamine Yamal, amb Dani Olmo, sí. O sigui, que és de la colla, que és un jugador que és dinàmic, que és un jugador que va bé a l'espai, però que és molt, que es mou cada cop millor com a referència per descarregar la segona línia. Juga de cara, juga d'esquena. Jo crec que és un jugador que podem tenir el dubte perquè té 28 anys, que encara no ha explotat, però no ha explotat perquè ha tingut lesions molt importants i perquè ha estat a la Real Societat. Però jo a vegades... Ara, sí, Oyarzabal li ha de fer il·lusió venir al Barça, i torna el mateix, o sigui, aquí ha d'haver-hi, quin davanter li fa il·lusió venir al Barça a primer nivell. Jo el tema Oyarzabal, segons per qui hagi de venir, me'l miraria, perquè crec que té una clàusula de 75, que són molts milions, però acaba el 28, i no sé si a ell li fes il·lusió, amb el que significa ell per la Real Societat, doncs no sé si hi hauria una mirada.
A la darrera aturada amb Espanya va fer dos gols.
Un xut des de fora de l'àrea, un control rapidíssim. Sí, sí, a més s'entén molt bé amb els jugadors del Barça. El Sergi Andreu ha trobat...
14. Que aquesta temporada n'ha fet 14, Oyarzabal.
I Julián havies trobat...
Som més, som...
19, Julián.
19 en total. 19 en total, Oyarzabal, 14.
No, però en Lliga, Julián porta 8. 14 a la Lliga?
No, no, 14 en total.
Ah, en total, en total.
D'Oyarzabal, eh? Dic d'Oyarzabal, 14.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, en total.
Oyarzabal, 14 gols. A mi no me l'han posat sobre la taula. Oyarzabal, que no vol dir que no hi sigui, eh? Perquè n'hi ha...
No, jo crec que no hi deu ser, perquè no, si no, potser hauria sonat, però vaja... És que potser és un dels davanters del Mundial, segons com, perquè serà davanter centre titular de la selecció, com a mínim candidat al Mundial.
Sí, sí. Però aquí, no sé qui ho ha dit abans, aquí depèn de què estiguis buscant. Si estàs buscant un tio que et garanteixi 30 gols, o si estàs buscant un jugador que encaixi i que sigui gairebé, perquè m'entengueu, més futbolista que golejador. Sí, sí.
Saps què passarà? Que al final fitxaran el que podrà, el que podrà passar amb Cancelo, sí, sí. al mercat d'hivern, sí, sí. Al mes de gener. A veure qui diu l'Àlex Dalmas. Àlex, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Com estàs, Àlex?
Molt bé, molt bé.
Sí, a veure, crec que hi ha un petit delay. Ara recuperem la connexió amb l'Àlex Dalmas. Ricard, deies que tu no estàs tan segur de la necessitat innegociable de fitxar un davanter centre de l'estil que està buscant el Barça. T'imagines a la Min de Fals Nou o què?
És que ara ho deia el Jordi i estic d'acord. És que per mi el deute pendent és l'arquitectura ofensiva del Barça, de present i de futur, i aquesta clau que dones és una cosa que s'ha de pensar. I quan penso en Oyarzabal, com deia la Sònia, penso un jugador que és polivalent, que pot jugar de nou, que jo, a mi m'està agradant molt de nou, però podria ser un jugador que pogués anar des de l'esquerra a l'espai, o sigui, és un jugador diferent. Clar, depèn què vulguis fer amb Lamine Yamal. Ho dic perquè per Rafinha, com diu el Jordi, no li queda molt futur al Barça, o fa la sensació que no s'hi estarà 5 anys ni 4, Lewandowski tampoc, Ferran, ho dèiem, és un jugador complement, hi ha Lamine Yamal i els que han de venir. Doncs escolta, pensem primer cap a on va Lamine Yamal i complementem amb els jugadors que han de venir, que serà la manera, diríem, de teixir una davantera que està en reflexió. La davantera del Barça, jo ja no m'hi fixaria, amb els nous, ha d'estar en reflexió de cara al futur.
Ara ens explicarà l'Àlex Dalmas com ho veu això del davanter, i també li hem demanat... Mira, Àlex, ja hi ets, eh?
Sí, aquí estic, estic.
A veure,
bona
tu,
nit.
Tu veus tan innegociable, tan necessari el fitxatge d'un davanter centre, sigui d'un nivell o d'un altre, per al Barça per la temporada vinent?
Per mi el necessita, l'equip el necessita, preferiblement de primer nivell, és a dir, jo no entraria en segons nivells, el que sí crec és que necessita algú a la punta de llança, i coincideixo amb el Jordi Costa, no ho sé si en necessita dos, de fet, jo a la meva carta als Reis en posaria dos.
Dos, un davanter centre i un davanter més versàtil per jugar a banda?
Dos, un davanter centre però que no sigui referencial, després en parlarem, i el segon un regatejador.
Oximent t'agrada?
M'agrada, sí, sí, coincideixo amb el que dèieu, m'agrada, és a dir, m'agrada bastant més que Sorloth, Muric i altres noms. No el posaria entre els 5 meus preferits, però em sembla bé, em sembla que és una millora. I coincideixo amb el nom d'Oyarzabal, que està oblidat, però hi coincideixo.
Avui és el primer programa després de l'eliminació del Barça a la Champions aquesta setmana, dimarts, contra l'Atlètic de Madrid. Queda lluny, ja, I avui hem quedat amb l'Àlex Dalmas, que ens marcarà els aspectes que creu que ha de millorar el Barça de Hansi Flick de cara al futur. Ho tens preparat, oi, Àlex?
Sí, sí, tant.
Doncs ara ens ho expliques, guarda tu, tornem en un moment amb aquesta promesa de l'Àlex Dalmas i amb la festa del Sant Andreu.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Àmbit.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia editada per Coma Negra i del grup 62, llegim en català.
Bona nit. En el sorteig del Sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
el número 99.244, 99244 de la sèrie 2.
Uns altres quatre números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Que te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Dos quarts i mig de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, també hi ha l'Àlex Dalmas i el Sergi Andreu, i ara és moment de viure la festa del Sant Andreu. És veritat que podem connectar amb Sant Andreu i el Francesc Ripoll?
Hola, bona nit.
Francesc, com estàs?
Com pares? Esteu? Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, molt bé. Potser no tant com tu, perquè tu ets molt del Sant Andreu, però vaja.
Ara estic a la plaça Orfila, que és a la zona on es celebren les gestes, les alegries del Sant Andreu. Amb bastanta gent, m'he portat una mica perquè hi ha bastant de merder, però aquí estem després d'aquest ascens del Sant Andreu a Primera Federació.
Com està sent la festa?
Bé, sí que és cert que no hi havia res preparat com a tal, però hi ha molta gent, la plaça Orfila està plena, hi ha càntics, hi ha bengales, bars oberts, i fins que calgui.
El Sant Andreu ha pujat avui després de guanyar el Narcís Sala. Quin ambient hi ha a Sant Andreu, eh? Avui el barri demà tanca per l'estiu o...?
Segurament, perquè avui estava tot ple, estava mig Sant Andreu al camp, estava tot venut, de fet les entrades van durar res. Qüestió d'hores... i avui hem vist com patint perquè el Sant Andreu s'ha avançat, però el Reus Redis, que també s'hi jugava molt, i el Reus és un equipàs, ha donat molta cara, ha plantat molta cara, doncs ha empatat el partit i amb un gol de penal a la recta final el Sant Andreu ha acabat aconseguint aquest ascens. Ambientats com els dies grans al Narcís Sala i la gent contenta i ja mirant i esperant que arribi la temporada que ve.
A veure, la temporada vinent. Ara et preguntaré a tu, i em sembla que tens un dels jugadors, sí, que han aconseguit l'ascens al costat per la temporada que ve. Però abans, l'entrenador del Sant Andreu, el Nacho González, havia patit un infart aquesta setmana, avui no ha pogut, sí, dirigir el partit. Sap des d'on l'ha seguit?
L'ha seguit des de l'hospital i, de fet, pel que ens diuen, no l'ha ni seguit. Perquè, clar, el Nacho va tenir un infart la nit de dimecres a dijous. Per sort no va ser res greu, va estar a la UCI fins ahir, que va acabar a planta, però li han recomanat que no mirés el partit o que no sé què és el que haurà fet al final, perquè, clar, sent l'entrenador de l'equip, jo crec que ha de ser difícil no seguir-ho. Però el que li deien és que no seguís el partit.
Has dit, per sort no va ser res greu, li va donar un infart, encara és a l'hospital i va estar 3 dies a la UCI, sí, però si sí, arriba a ser greu...
Tens raó.
Escolta'm, podem parlar amb el capità del Sant,
sí,
Andreu?
Sí, mira, el tinc aquí al costat, bany de masses del Bertito, perquè mira que estem apartats, però no sé si se sent de fons, gent, sí, felicitant-lo. Sí, sí. Li passo ara els auriculars a l'Albertito, el capità del Sant Andreu, i ja t'escolta.
Hola, bones.
Albertito.
Què passa?
Enhorabona.
Gràcies.
Com ho esteu celebrant?
Pues imagina't, aquí a Plaça Orfila, a l'Ajuntament, celebrant al màxim amb la afició, és un dia increïble.
Esteu barrejats amb l'afició, Albertito?
Sí, sí, estem aquí amb tots.
I què no fem? Bevent cervesa, celebrant, abraçant, buscant tant?
Amb tot l'alcohol possible, perquè avui és un dia per celebrar i si algun dia podem veure, és aquest.
0-0, m'imagino, la cervesa.
0-0, per supost, per supost.
Sí, sí, sí. A veure, tu havies fet com a capità alguna promesa si pujàveu?
No, la veritat que no. La veritat que no havia fet ninguna promesa, però... Però bueno, la promesa és celebrar-ho al màxim, emborratxar-me amb l'afició, amb els companys, i amb tot l'equip, que és un dia increïble.
Capità, diuen,
Sí, és un dia increïble i la veritat que estic molt emocionat.
I sou tots o algun dels teus companys ha marxat cap a casa, ha plegat?
Perdó?
I sou tots encara, tots els jugadors, o algun dels teus companys, sí, ha marxat cap a casa?
No, estan aquí tots barrejats perquè amb tota l'afició que hi ha a Plaça Orfila no podem veure on estan tota la gent, però sí, estem tots aquí.
Quanta gent calcules que hi ha ara mateix a la Plaça Orfila?
3.000, 4.000, segur, segur, segur.
Quin ambientatge hi havia avui a Narcís Sala?
És increïble, és increïble. Sí, sí. La veritat que per nosaltres és la millor afició que hi ha. Nosaltres ho disfrutem molt i estem molt agraïts de l'afició que tenim.
Ets el capità del Sant Andreu, primer capità des de fa 3 anys, m'ha explicat el Francesc Ripoll aquest vespre, però quants es fa que jugues al Sant Andreu?
Bueno, des dels 13-14 anys que porto aquí a Sant Andreu, i imagina't la emoció i l'alegria que tinc de poder viure el segon ascens.
Estoy con Alberto aquí, cabrón.
De poder viure el segon ascens i, bueno, imagina't, molt feliç.
Qui et diu això?
Un aficionat, no sé.
Ah, aficionat, no el coneixem. Sí. Que era algun company teu. És un ascens que demostra que la feina ben feta acaba tenint premi, perquè el Sant Andreu ja feia anys que estava treballant-s'ho. Tu ets de Sant Andreu, o sigui, des dels 13-14 anys al Sant Andreu. I ets del barri, sí, també?
No, sóc de Badalona, però bueno.
Bé, ets aquí
a
prop. Des
dels 13-14 anys, així que, bueno, com si fos del barri. Imagina l'alegria per tot l'aficionat i per nosaltres. És emocionant.
I has acabat vivint a Sant Andreu o encara vius a Badalona, que no queda gaire lluny?
No, visc a Badalona, però no descarto viure aquí a Sant Andreu amb la parella, que és un barri increïble. I la veritat que tant de bo algun dia podré viure aquí.
A veure, l'ascens quan... Ja fa unes setmanes que ho tenia a la mà. Des de quan, en quin moment de la temporada vau pensar que aquest any sí?
Bueno, l'afició des de Girona, que, o sigui, l'equip des de Girona que va fer un canvi, vam millorar molt i a partir d'allà hem estat molt, molt sòlids i crec que ens hem vençut la Lliga i ser campions.
Has pogut parlar amb el míster, amb el Nacho González?
Sí, quan hem estat al vestuari l'hem fet una videollamada, que crec que és un dia també per ell, perquè s'ho mereix. És una llàstima que no pot estar aquí, però bueno, l'hem fet videollamada i bueno, tant de bo que estigui el més aviat possible amb nosaltres.
Havíeu sabut d'ell aquests dies? Havíeu pogut contactar-hi? Què us havien explicat d'aquest infart que va patir dimecres?
Sí, ahir, bueno, abans d'ahir els capitans vam anar a l'hospital a veure'l i estava una miqueta nerviós i una miqueta amb ràbia de no poder estar aquí. Però bueno, aquesta victòria va per ell i aquest campionat també.
Què us ha dit en la videotrucada?
No l'he pogut escoltar molt perquè estaven celebrant, no s'escoltava molt.
I ja estava al llit, suposo, estirat, no?
Sí, estava al llit amb la parella i bueno, no podia parlar molt, però bueno, ho hem disfrutat i volíem que ell estuviera present i així ha sigut.
Albertito, esteu en plena celebració i hi havia el risc que el moment d'eufòria fos molt elevat. Has fet una gran entrevista, gran resposta, reflexionades, mesurades. Et felicito també, molt més per l'ascens, però també per aquesta mesura que has demostrat aquí al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio.
Sí, com ha de ser. Crec que... Com ha de ser, crec que l'afició s'ho mereix. Nosaltres també, i ara hem de gaudir.
Gràcies, Albertito, enhorabona, i a gaudir de la nit.
Gràcies a tu. Adéu.
Francesc, ara tornarem a parlar amb el Francesc Ripoll. Francesc.
Sí.
Francesc, en quin camp jugarà el Sant Andreu la temporada vinent a Primera Federació, amb això de la gespa artificial, el que li ha passat a l'Europa?
És una bona pregunta i m'encantaria tenir la resposta, però és que no la sap ningú. Al tot gir hem parlat amb el director general del Sant Andreu i ens ha dit que hi ha converses ja amb l'Ajuntament i renuncia amb el David Escudé. La intenció del Sant Andreu és no marxar del Narcís Sala, perquè a diferència de l'Europa, el Sant Andreu pot tenir gespa natural. És a dir, no hi ha res físic que impedeixi que el Narcís Sala tingui gespa natural. De fet, durant gran part de la història del camp hi ha hagut gespa natural.
Sí, i tant.
Llavors, és un camp municipal, decisió de l'Ajuntament, però el Sant Andreu farà tot el que calgui i la seva intenció, evidentment, és no marxar el Narcís Sala, per molt que Can Dragó quedi a pujar un carrer. Però el que vol el club és continuar el Narcís Sala.
I tant, que és el seu camp i el seu estadi de tota la vida. Francesc, cap a casa, no?
D'aquí una estoneta.
D'aquí una estoneta. Faràs bé. Gràcies i enhorabona a tu també, per la part que et toca.
Moltes gràcies, que vagi bé, bona nit.
De la celebració al Sant Andreu a la celebració del Lleida. El Lleida Llista ha guanyat l'Europa Cup d'hoquei patins d'antiga Cercs. Ernest Macià, bona nit.
Hola, Xavi.
El Lleida Llista campió, ha guanyat el Calafell a la final per 2-1.
Sí, i ha sigut un partit en què realment hauria pogut passar de tot i és veritat que el Lleida jugava a casa, però el Calafell és un equip que té un puntet més de nivell i tot i així el Lleida ha sabut jugar molt bé la segona part amb molta sang freda, vaja, com si fossin un equip acostumat a guanyar, i de fet ho és. Aquesta competició l'han guanyat 4 vegades.
4 vegades,
Sí, l'última el 2021...
Sí, van guanyar 3 de seguides, 18, 19 sí. I 21, perquè el 20 no es va jugar.
Pandèmia, exacte.
Però avui sumen la quarta. S'ha celebrat molt a Lleida la victòria?
Sí que s'ha celebrat perquè ha sigut un dia en què han guanyat el Barça de bàsquet, també.
És veritat.
I això, doncs, allà a Lleida, en fi, els ha alegrat moltíssim. Han empalmat i han fet les dues coses. És veritat que els del Calafell venien amb unes expectatives. Tenien reservades ja, pel que m'han explicat, una discoteca en un lloc. Bé, tots els equips ho fan,
El Guillem Soler, això treballa bé.
Ho treballa molt bé. Portava, doncs, tot el que seria el pack complet, no?, de celebració, però bé, han celebrat la Lliga Catalana aquest any, que no està malament, i han jugat 2 finals, però t'he d'explicar que el Calafell ha impugnat ja el partit.
Sí, això et volia preguntar. Què ha passat aquí?
Bé, per alineació indeguda. I és que hi ha un jugador que és el Nico Ojeda, que ha vist 5 targetes blaves acumulades durant el torneig i que, en teoria, no havia d'haver jugat ja el partit anterior. No hauria d'haver estat, per tant, a les semifinals d'aquesta Final Four. Bé, el Juventud de Pacense, l'equip portuguès, no va protestar. I, per tant, doncs, el partit era avui. Sí que se n'han adonat els del Calafell. El seu tècnic, Guillem Cabestany, ha avisat aquest matí els directius dient, compte que hi ha un jugador de l'equip rival amb 5 targetes grogues. Bé, nosaltres la comunicació que hem rebut de la Federació Internacional és que és una normativa que ha canviat, però que no ho havien publicat, però que està canviada. I en aquesta nebulosa, doncs, el Calafell ha decidit presentar el recurs i, bé, abans de començar el partit, fins i tot, ja havien presentat el recurs, o sigui que no es pot dir que ho han fet perquè han perdut, tot i que òbviament si haguessin guanyat, doncs hagués quedat ja invalidat, però com que han perdut, el recurs continua i segueix el seu procés.
A veure com acaba aquesta història. De moment, el Lleida Llista és campió de l'Europa Cup d'hoquei patins. Gràcies, Ernest, bona nit.
Que vagi bé, bona nit.
I aquesta nit hem de parlar de Paula Blasi. Paula Blasi, recordeu el seu nom, Sergi Andreu.
Sí, és una ciclista de 23 anys d'Esplugues de Llobregat que competeix en modalitat de ruta. Havia guanyat fins ara un bronze al Mundial del 25, del 2025, i un or a l'Europeu també de l'any passat, totes dues medalles a la prova de ruta sub-23. Avui ha anat un pas més enllà i s'ha endut l'Amstel Gold Race femenina, arribant, compte, en solitari, després d'un atac quan faltaven encara més de 20 quilòmetres per l'arribada. Ara bé, mireu quin mèrit, perquè és que ella no havia de disputar aquesta cursa.
No, és de... jo ahir havia d'agafar un vol i vaig venir cap aquí a Barcelona. Però res, van canviar els plans i una companya nostra que ja a Brabant fa dos dies no va poder acabar la carrera perquè estava amb febre i van dir, uf, té mala pinta, doncs Paula, queda't per si de cas, però que... No, tu no has de córrer, tu te tornaràs a casa. Jo, vale, guai. I res, ahir ja per la nit la companya va tornar a casa perquè estava molt malalta. M'han dit, res, que tu demà surts. I jo, pues no sé ni com és la carrera. Sí que m'ha tocat estudiar a última hora com per un examen.
I la guanyada, la Amstel Gold Race, la Paula Blasi, ciclista d'Esplugues, que avui ha parlat al Tot Gira, al vespre, i que fa només dos anys que és ciclista professional, que va ser campiona d'Espanya sub-18 de 800 metres atletisme, campiona de Catalunya absoluta de 800 metres, campiona de Catalunya de triatló i jugadora del futbol base del Llevant Les Planes.
Ho fa bé tot.
És increïble. És un terratrèmol de persona. La va entrevistar fa uns mesos al Tot Costa, el Jordi i la Sònia. És increïble. És increïble. I l'Isaac Vilalta i m'avisa, aquesta guanyarà. I avui ja ha guanyat l'Arcel Gold Race. A veure, Àlex Dalmas, estàs preparat per la feina, sí, que tenies pendent? Sí, eh? A veure, aquesta, sí, setmana el Barça reservat amb la Laia Tudel vam explicar que el Barça i Hansi Flick ja tenen un acord verbal per la renovació de Flick fins al 2028, que s'ha de tancar l'acord i signar la renovació un cop finalitzi la temporada, i com que el Barça ja ha quedat eliminat de la Champions, amb l'Àlex Dalmas, l'Àlex Dalmas li hem demanat si podria fer una llista d'aspectes que el Barça de Flick té pendent de millorar de cara al futur, a la pròxima temporada. Quins aspectes remarcaries, Àlex?
Vinga, jo t'he posat tres grans punts. El quart és els fitxatges, però ja n'hem parlat i en parlarem, però tres grans punts. El primer és la millora defensiva sense renunciar a aquesta idea de jugar, a la idea de Flick. I aquesta millora defensiva jo crec que ha de passar per tres potes. La primera és la coordinació entre la pressió i l'alçada de la línia. És evident que el Barça ha baixat mig graó en aquesta pressió, el Barça promitja gairebé 3 recuperacions menys que en contrari per partit, ha baixat un 1% el joc a camp rival, per tant, ha de tenir clar això, que quan hi ha pressió la línia pot estar alta i quan no, no ho ha de tenir, i això passa també per si hi ha moments en què no pots pressionar a dalt, perquè 90 minuts és molt difícil, doncs poder-te guardar. Després crec que fa falta lideratge a la línia defensiva i per mi és bàsic que s'estabilitzi Eric com a segon central. I un altre punt és una cosa que heu parlat moltes vegades a la TDT, és que el Barça ha d'utilitzar més les faltes tàctiques. No pot ser que el Barça sigui l'últim equip de la Lliga en faltes i el 32è en Champions, no? Crec que les ha d'utilitzar. El segon punt passa per l'atac, per trobar alternatives a Lamine. Lamine és el màxim generador, el màxim regatejador, tant de la Lliga com d'Europa, però no hi ha cap altre davanter que et generi tant, no? Per anar al segon regatejador davanter de l'equip hem d'anar a Rafinha i està fora dels 50 primers de la Lliga. Per tant, jo crec que una de les coses que ha de buscar l'equip és buscar aquest regatejador i buscar més canvis d'orientació. El Barça ha baixat molt aquesta temporada en canvis d'orientació en diagonals cap a Lamine. I el tercer, bàsicament, passa per gestionar aquests moments claus de partit. Al Barça li han fet molts gols just després de marcar, o a les entrades de partit, o a les entrades de la segona part, o fins i tot en aquestes expulsions sent últim home, no? Que aquí jo coincideixo plenament amb el que veu dir el tercer temps de la TDT de l'altre dia, no? El Barça s'ha de plantejar què fer amb aquest tipus d'accions, si és millor no tocar-lo i que se la jugui amb Joan, que per això ha vingut un porter de primer nivell, o plantejar alguna opció.
Mm-hmm. Àlex, cita-les només, no cal que ho argumentis. Quines posicions creus que s'han de reforçar prioritàriament per la temporada vinent al Barça?
Per mi el 9, i és molt important que sigui un 9 no de referència, sinó que pugui caure a banda per al futur de Lamine. 2, jo crec que és bàsic que el Barça recuperi Héctor Fort, que recupera o soluciona algunes de les coses defensivament. 3, a l'extrem aquest habilidós, que et dic, i 4, un central esquerrà, si sobrés alguna cosa.
Recuperaries Héctor Fort, ara està lesionat, havia jugat jo, ells, però està lesionat. Molt bé. Andreu Cererols, bona nit.
Hola, bona nit a tots.
L'Andreu Cererols té relacions al vestidor del Barça, controla el planter del Barça i de la majoria de clubs catalans, però també té bones relacions al Barça, al vestidor del primer equip, i més o menys ens pot explicar com s'ha viscut des del cos tècnic l'eliminació a la Champions aquesta setmana.
Sí, Xavi, com dius, bueno, va ser una setmana dura, amb una derrota que va coure a l'estaf i als jugadors, però bé, s'han refet ràpid, Xavi. La plantilla és molt jove i té moltes ganes de tirar endavant. Sí que és cert que bueno, van haver de digerir-ho, això porta uns dies, però bé, ara ja estan molt focalitzats amb la Lliga, amb els 7 partits que queden de competició, amb un Barça Madrid, que pot ser factor diferencial per la Lliga.
El Barça-Madrid el tenen marcat al calendari com el dia que volen acabar de la temporada amb bon regust?
Sí, mira, volia comentar, sí que és un partit marcat al calendari per tots, però per ells, pel vestuari, doncs és un partit senyalat, volen deixar la Lliga sentenciada i és el partit que queda ara marcat al calendari.
Si poguessin escollir en quin partit es guanya la Lliga, evidentment és el Camp Nou contra el Madrid el dia del Clàssic. 10
Correcte.
De maig. Diumenge 10 de maig, crec que falten 3 setmanes. Seria això, eh?
Sí.
De cara al futur, asseguren alguns canvis en la manera de treballar de Hansi Flick o més o menys tot continuarà igual?
No, tot continuarà igual, Xavi. Sí que és cert que internament saben la plantilla que tenen, és de la casa, és una plantilla molt i molt jove. Cal recordar que la mitja d'edat d'aquesta plantilla és de 25,3 anys, la més jove de la Lliga i una de les més joves de la Champions. I cal destacar, Xavi, que això també és una opinió meva, que tenim la gran sort de tenir el Lamine Yamal, que és un jugador diferencial, que jo crec que marcarà una època dins el club, i amb això, doncs, il·lusionats, amb moltes ganes d'afrontar ja la nova temporada, falta que acabi aquesta, per tornar a competir a la Champions, per agafar bones sensacions i per realment doncs, estar en eliminatòries importants i guanyar aquesta copa tan desitjada.
Molt bé. Uri, el City ha guanyat l'Arsenal 2-1, a 3 punts de l'Arsenal, amb un partit menys. Ara
fa
la Premier la seva mà. Guanya la Premier el City, Uri?
Jo crec que sí. Al final l'Arsenal també està en Champions. Jo crec que són partits que li produiran desgast. Jo si em dius qui és el favorit de la partida de la victòria d'avui, jo diria el City.
El City, eh? El City que ha guanyat l'Arsenal 2-1 amb gol de Haaland. I la segona pregunta, Uri. Què farà Guardiola després d'aquesta temporada? Tu el veus continuant una temporada més al City, que ja seran 11 anys, crec?
Ja fa 2 o 3 anys que es parla molt d'aquest tema. Jo crec que no és cap secret que Pep Guardiola vol agafar una selecció i tenir l'experiència aquesta de l'Eurocopa Mundial. Jo el que penso és que si vol agafar una selecció, l'any per plegar és aquest, que quedaran moltes seleccions lliures després del Mundial. L'any que ve totes les seleccions ja estaran agafades. Per tant, jo crec que si el que vol és agafar la selecció, és més lògic plegar aquest any que no el que ve, que és quan acaba el contracte, de veritat.
Però, ja va estranyar una mica la continuïtat d'aquesta temporada. Amb la sortida de Chique ja es va quedar, potser per fer un favor al club, en un moment de canvi.
Mai saps què passa ja. Pel seu cap.
O sigui que hi ha l'opció aquesta de la selecció. Algun en concret?
És que depèn dels que quedin lliures pel Mundial. Bueno, de fet, ja n'ha quedat una lliure, que jo crec que el trucaran tard o d'hora, que és la italiana.
Ah, aquesta és bona. Gràcies a l'Oriol Domènech, a la Sònia Gelmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, a l'Àlex Dalmas i l'Andreu Cererols per ser un diumenge més al Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent.
Que hagi bona nit.
Bona nit. Gràcies.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit. El mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar. Però a mi m'agrada quan me'n llegeix
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge. Mishima, sempre Mishima, avui amb el llibre de l'amor, que diu que s'han de regalar roses, i això passarà dijous per Sant Jordi. Dimecres, Mishima toca la paloma, la nit de les roses. I el record especial d'avui és per a tot l'equip de TV3 que ha estat treballant aquests dies al Godó, la direcció i l'ordre del Francesc Soria, la Laia Ferrer, el Ferran Gràcia, el Xavi Casillanis, el Ferran Martínez, el Samu Allibà, el Sergi Puy, el Lluís Cervelló, el Jordi Sunyer, el Barboix, el Xavi Carrizosa, sempre de bon humor, i el David Sunyer, company de transmissions tenístiques tota la setmana, em sap. Molt de tenis, ho explica molt i molt bé. Formen un equipàs i ho fan molt bé. Enhorabona per la fantàstica setmana de tenis que heu transmès a Esport3 i a la plataforma 3CAT. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Casillanis, si sentiu la remissió de matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa La Carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.